Són les 6 de la tarda. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. És Dijous Sant, un dia especialment indicat per conrear i aprofundir l'amor fratern. És el dia de l'amor fratern. La litúrgia d'aquest dia, el primer del Tridu Pasqual, és una invitació a aprofundir concretament en el misteri de la passió de Crist, ja que qui vulgui seguir-lo està invitat a seure a la seva taula, la que va instituir ell, la de l'Eucaristia, i amb màxim recolliment ser espectador de tot el que va produir-se la nit que els jueus estaven a punt d'entregar-lo. D'altra banda, el mateix Senyor Jesús ens dona un testimoni idoni de la vocació al servei del món i de l'Església que tenim tots els fidels quan decideix rentar els peus dels seus deixebles. És el dia del sacerdoci, és el dia de la taula, del pa i el vi convertits en el cos i la sang de Crist. Aquesta tarda de Dijous Sant, Ràdio Estel transmetrà la missa de la Cena del Senyor a partir de les 7 de la tarda i des de la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Us invitem també, si podeu i voleu, a participar-hi. Començarem avui aquest programa en què, com estem fent tota la Setmana Santa, revivim entrevistes d'aquests mesos al Sense Distància, conversant amb Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera, que ens va atendre per parlar de la publicació d'un nou llibre titulat Mireu els lliris del camp, Joan Carrera, un testimoniatge de fe. És una miscel·lània, un llibre d'homenatge sobre el bisbe Joan Carrera, amb aportacions de moltes persones que el van conèixer i el van tractar. I l'espai dels dijous, avui en aquest format més curt del Sense Distància, perquè a 6:45 començarà la taula de l'Evangeli, mitja hora abans de la missa de la Cena del Senyor, serà l'Economia en Valors, amb Salvador Aragonès. Recordarem una visita que ens va fer als estudis de Ràdio Estel, Eduard de Ruga, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, economista i també expresident del Banc dels Aliments i de la Societat Catalana d'Economia, entre altres serveis. Va parlar de la possibilitat de reduir les desigualtats econòmiques i socials entre la població. Tot això i més, avui excepcionalment, fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
S'acaba de publicar un nou llibre titulat Mireu els lliris del camp, Joan Carrera, un testimoniatge de fe. És una miscel·lània sobre el bisbe Joan Carrera amb aportacions de moltes persones que el van conèixer i el van tractar. Un cop es va complir, el 3 d'octubre passat, el 15è aniversari de la mort de qui va ser bisbe auxiliar de Barcelona, es va anunciar la publicació d'aquest treball com a homenatge a la seva figura. I des de Ràdio Estel és un goig anunciar per primera vegada aquesta notícia, ja que el nostre mitjà, modestament ho diem, va representar molt en la vida del bisbe Joan Carrera i ell també per a nosaltres. És per això que parlem avui breument amb Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera. Bona tarda, Jordi Breu. Oh, què tal?
Hola, bona tarda. Molt bona tarda.
Com definiria vostè aquest llibre?
Doncs vostè mateix ho ha dit, és el recull d'unes vivències, sobretot vivències molt personals, de persones que l'han anat coneixent o que el van anar coneixent al llarg de la seva vida. Des de familiars i amics des de que era ben petit, persones que el van conèixer primer com a rector de parròquies de la perifèria de Badalona o a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Isidre, i ja després com a bisbe. No? I aquí hem volgut reflectir-ho, no? Que tothom que pogués parlar d'ell amb el seu record, les seves vivències, alguna anècdota també, i etc.
Molt bé. El bisbe Joan Carrera, nascut al Baix Llobregat el 12 de maig de 1930 i mort a Barcelona el 3 d'octubre de 2008, va ser un pastor del poble, així se'l coneixia en molts llocs, amb gran experiència com a sacerdot de connexió amb el món obrer. Què ens ensenya avui el bisbe Joan, senyor Jordi Breu?
Doncs ell, primer, que és un gran mestre, això per descomptat, no? És una persona que amb la seva vivència, estant al seu costat, n'aprenies molt. Ell tenia el seu arrelament en el seu amor i l'amor amb Déu, no?, que ens el dona a conèixer per mitjà de Jesucrist, com aquest guia, com aquesta llum que ens il·lumina en la nostra vida cada dia. I, a més, aquest amor amb Jesucrist també ens el fa viure ell a través del que deia abans, del seu mestratge i del seu exemple, no? Com si fóssim, com diu l'Evangeli, com un llevat i com a força transformadora.
Avui parlem amb Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera. Ens podria posar alguns exemples de grans aportacions de personalitats a aquest llibre, a aquesta miscel·lània?
Sí, la veritat és que no me'n voldria deixar cap, no, però...
Tranquil.
Partint d'amics d'ell, com va ser el pare Josep Maria Canals, que és el cartoixà, o el Francesc Casanova, jesuïta, mossèn Jaume Aymar, mossèn Ramon Corts, evidentment el bisbe i el senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, que també ha volgut escriure, o en Salvador Becardit, també, no?
Molt
i alguns mossèns, i sobretot gent, ja li deia, no?, de moment, gent que estava treballant amb ell colze a colze amb la catequesi o portant a l'escola parroquial aquí al Casal dels Àngels. I també hi ha dins de l'àmbit molt important, com vostè deia, dels mitjans de comunicació, doncs vostè mateix,
o
Francesc Rosaura, que també hi ha participat, l'Antoni Bassas també, i dins d'un últim apartat que hem anomenat País, Societat i Cultura, doncs el seu gran amic Jordi Pujol, que sempre l'hem tingut molt present perquè ell sempre ens ha dit: jo vaig ser una de les últimes persones que el vaig veure en vida, i vostè també ho recordarà, perquè participa els dos amb el... Em sembla que era el primer cafè.
El programa matinal del primer cafè, a principis de setembre de l'any 2008, van coincidir tots dos a l'estudi, i fins i tot van prendre un cafè aquí al costat, sí, un record molt entranyable aquell. Bé, podem avançar, oi, una data de presentació, que em sembla que és l'11 d'octubre? Perdó, l'11 d'abril?
Sí, aquí sí que us ho puc dir en primícia, i em fa molta il·lusió dir-vos-ho aquí a Ràdio Estel.
Molt bé.
Doncs serà el dijous 11 d'abril, a les 18:30, 18:45, a la parròquia de Sant Pau del Camp.
Molt bé, doncs apuntem, el dijous 11 d'abril a 18:45 de la tarda a l'Església Romànica de Sant Pau del Camp de Barcelona. Ja es pot adquirir el llibre, per cert, però?
El tenim ja aviat el farem adquirir. Volem fer primer, el volem fer arribar a les persones que hi han participat, una mica de tenir una deferència amb ell, i ben aviat doncs es podrà adquirir, sí.
Finalment, senyor Jordi Breu, no cal dir que Joan Carrera va ser bisbe auxiliar de Barcelona... a partir d'un compromís molt gran com a bisbe, però també abans com a sacerdot, amb la cultura, amb la societat i amb el món de la comunicació. Ell creia molt en els mitjans de comunicació, com les catedrals del tercer mil·lenni, oi? Podem dir que aquestes són les seves grans aportacions com a pastor de l'Església?
Doncs sí. Sobretot això, la seva gran preocupació perquè els mitjans de comunicació estiguessin a l'abast de l'Església i l'Església mateixa es pogués expressar amb els mitjans de comunicació, Radio Estel, teníem Catalunya Cristiana, i també el seu amor i l'estimació vers Catalunya, no? Que aquí sí que també ho tenim molt, molt palpable i evidentment, i fins i tot en el seu escut, no?, tenint a la Verge de Montserrat com a element principal, una Verge que ell estimava molt i n'era gran devot.
Doncs molt bé, ens quedem amb aquest record al bisbe Joan Carrera. Recordem el llibre Miscel·lània, homenatge al bisbe, Mireu els lliris del camp, Joan Carrera, un testimoniatge de fe. Hem parlat amb el president del Memorial Bisbe Joan Carrera, gran impulsor d'aquesta iniciativa. Senyor Jordi Breu, moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vostès.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món. Ràdio Estel.
Aquest dijous sant, a les 7 de la tarda, des de la Catedral de Barcelona, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa de la Cena del Senyor, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Al final, se'ns invitarà a adorar Jesús en el Santíssim Sagrament de l'altar. Ràdio Estel obre les seves portes a la Setmana Santa aquest dijous sant a les 7 de la tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Minuts i seran 6:45. És el moment de començar l'Economia en Valors, la secció dels dimarts i els dijous, com sempre els dijous, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, Salvador Aragonès. Salvador, bona tarda.
Bona tarda a tothom, bona tarda als que fan aquest programa, la producció i la realització i la locució.
Gràcies, i també gràcies. La conducció d'aquesta secció, que és
teva. I llavors doncs, també volia saludar els nostres oients, a tots vostès, a tots vosaltres.
Molt bé, doncs molt
que
contents.
Que passin uns moments feliços.
Això és el que desitgem. Bé, anem a l'entrevista. Presenta'ns qui ens acompanya avui, a més aquí a l'estudi també.
Doncs mira, avui tenim el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que produeix aquest programa, aquesta secció, i Eduard Arruga i Valeri, que és economista, que ha estat president del Banc d'Aliments i de la Societat Catalana d'Economia, i ens parlarà de la possibilitat de reduir les desigualtats econòmiques i socials de la població.
Bona tarda, senyor Eduard Arruga, i benvingut.
Moltes gràcies. És un plaer i un honor compartir una estona parlant d'economia amb valors. Per què? Una economia sense valors no és una bona economia. L'economia ha de tenir valors.
I tant, ha de tenir ànima, també. Senyor Arruga, sovint es diu que si el progrés econòmic no beneficia tota la població i no disminueix les desigualtats econòmiques i socials, no és realment progrés. Ja està d'acord?
Completament. És a dir, podríem distingir terminològicament dues expressions, creixement i progrés. Si diem creixement, això vol dir doncs, que anem amunt, que les xifres mostren que augmenten, en aquest cas normalment es mideix a través del PIB, per exemple, es diu que l'any passat a Catalunya va pujar el 2,6% respecte a l'any 2022, però això és només una mesura quantitativa. I això és creixement. Si, en canvi, parléssim de progrés, parlar de progrés vol dir parlar de canvis en l'estructura i de canvis positius. És a dir,
més persones beneficiades, en definitiva.
Per exemple, més persones beneficiades, que els sectors més productius estan guanyant pes, que les regions menys menys afavorides també milloren regions o ciutats o zones o comarques, en el cas de Catalunya. És a dir, es tractaria de tenir canvis, inclús que disminueix la desigualtat de gènere. Això són canvis estructurals, podríem dir, i llavors, si el creixement va acompanyat d'aquests canvis, llavors podem parlar de progrés. Si no, no és el mateix.
Exacte. Sí.
De fet, el Servei d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona ha creat un IPB, Indicador de Progrés de Benestar. Què significa? Què composa aquest indicador?
Senyor? Bé, això del IPB és... per distingir-ho del PIB.
Canviem dues lletres d'ordre, no? Diguéssim.
Exacte. Vol dir indicadors de progrés i benestar. No és un indicador sol, és un conjunt d'indicadors que consideren quatre coses. El progrés, en el sentit de PIB, d'educació, inclús d'innovació, considera el benestar, la salut, els serveis públics, la sostenibilitat, la qüestió d'energia, contaminació, la desigualtat, i també la qualitat del creixement. És a dir, si hi ha més equitat amb la distribució, allò que dèiem ara de disminuir la desigualtat. Aquest és el que vol dir aquest IPB. Si em permet, aniré a xifres.
Sí, endavant.
Per exemple, es diu... en aquests indicadors, i segons el Servei d'Estudis de la Cambra de Comerç, que l'any 21 estàvem millor que l'any 2019. Que l'any, és a dir, el 2020 és un any difícil de comparar perquè va ser l'any de la Covid, amb els sí. ERTOs, amb els ajuts, etc. Però segons aquest indicador, per exemple, l'any 2019, la relació entre els ingressos del 20% de persones més riques,
amb
més ingressos, i el 20% de persones amb menys per persona, la relació era de 6. És a dir, el que eren 100 per les persones, o 1.000, diguem-ne, per les persones del grup de menys ingressos, del 20% de menys ingressos, pels altres eren de 6.000. Això l'any 19. En canvi, l'any 2021, segons aquests indicadors, que puc dir que són fiables, la relació havia baixat de 6 a 5,1. Quin va ser el motiu? El motiu d'això va ser, principalment, en aquest cas, els ajuts estatals. Les subvencions, els subsidis, en part els ERTOs, que alguns van ajudar doncs, a estalviar, etc. És a dir, en aquest sentit, podríem dir que del 19 al 21 va haver-hi una millora.
Sí,
ara, tant Catalunya continua estant per sota de la mitjana de la Unió Europea, doncs on aquest 5,1 més, és del 4,7.
Doncs molt bé.
És a dir, ens queda camí per recórrer amb el camp de la reducció de la desigualtat.
Sí, senyor Ruc, això vol dir que les mesures preses per les autoritats públiques han estat útils per reduir les desigualtats.
Sí, també és cert. És a dir, també és cert, les mesures preses per les autoritats en aquests anys, sobretot 21 i 22, potser inclús també 23, però aquí encara no tenim xifres,
clar.
Estan massa recents, acabat l'any. Doncs les mesures poden ser útils, però clar, pensem una cosa, són mesures molt conjunturals. Estem parlant de subsidis, estem parlant d'ajuts, estem parlant de diners que s'aboquen cap a la societat, però que tenen una contrapartida que principalment és dèficit públic. Llavors, i el dèficit, en el fons, després s'ha de pagar. Sí. S'ha de tornar, és a dir, que això ho pagarem. Però hi ha dues coses més, a més. És a dir, les autoritats públiques poden ajudar a reduir la desigualtat, però hi ha altres dues coses molt més importants, encara, per mi, que l'acció de les autoritats públiques, que és, per un costat, el control dels preus, que baixi la inflació, perquè la inflació és el pitjor enemic, diguem-ne, de l'economia de les persones menys afavorides. És a dir, una persona amb una renda alta, una inflació del 4, del 5, del 6%, potser la pot aguantar. Una persona amb rendes baixes, un 4 o 5 o 6%, li fa reduir molt considerablement les seves disponibilitats en quant a cistella de la compra. I d'altre factor és també un factor que tampoc controla l'Estat, que és la taxa d'ocupació, el crear llocs de treball. I es necessita crear llocs de treball que tinguin, doncs vull dir, llocs de treball estables, que tinguin sous dignes, no diré elevats, però sí dignes, i a més que aquests llocs de treball que es creïn siguin en sectors de futur, no siguin en sectors conjunturals o en sectors de poca productivitat. No, necessitem crear llocs de treball amb llocs de futur amb els quals puguem després competir amb altres regions capdavanteres a Europa, bueno, a Duque Espanya, si volem, perquè sí, també sí. Les altres regions espanyoles també s'espavilen. Doncs vull dir, nosaltres també ens hem d'espavilar amb aquesta creació de llocs de treball.
I finalment, senyor Eduard Arruga, vostè que ha estat president del Banc dels Aliments de Barcelona i dirigent de la Federació Europea de Bancs d'Aliments, lluitant contra el malbaratament alimentari, creu que s'avança en aquesta lluita?
Aquí no puc dir que no s'avanci. No puc dir que no anem endavant.
Per tant, sí que
però,
anem endavant.
Sí, però molt lentament, massa lentament. És a dir, encara tenim costums, tenim hàbits que ens costen de canviar. I, per altra banda, ens manquen lleis. A Catalunya, l'any 2020, pocs dies anteriors de la pandèmia, de la declaració de la pandèmia de la Covid, es va aprovar una llei contra el malbaratament alimentari. Encara, 4 anys després, o 4 anys menys un mes, estem encara pendents del desenvolupament reglamentari. A Espanya, fa més d'un any, es va aprovar una llei contra el desperdicio alimentario. També està igual. Jo prefereixo la llei catalana, no perquè sigui d'aquí, sinó perquè és més efectiva. La llei espanyola preveu molts plans, però potser poques accions. La llei catalana, que a més va ser aprovada al Parlament de Catalunya per unanimitat, va ser positiva. I si em permet, respecte als hàbits, voldria fer 2 recomanacions en els nostres oients.
Sí.
En primer lloc, que quan comprin aliments, pensin que els han de consumir de seguida. Que no pensin en comprar aliments per consumir-los d'aquí un mes, perquè se n'oblidaran i se'ls hi faran malbé. Així estalviaran. I en segon lloc, que si compren un aliment i veuen que la data de consum de preferent està molt a prop o inclús ha passat, que no el llencin. Que mirin si el producte és comestible, que és molt fàcil que sigui comestible. Dic data de consum preferent, no dic data de caducitat.
Que són orientatives, aquestes dates de consum preferent.
Exacte.
Sí. Sobretot si són envasats.
Sí. Exacte. Llavors, que no el llencin, sinó que els aprofitem, perquè així fem un favor a l'economia personal o familiar i fem un favor al medi ambient.
Ho hem de deixar aquí. En tot cas, recordem que hi ha sistemes, no?, perquè molts establiments reaprofitin i no ofereixin a persones necessitades, no?, allò que els sobra. També és interessant aquesta cultura que s'està promovent.
I aquí la tasca que hi ha i que fa el Banc dels Aliments i que
important.
Fa Càritas i que fa Creu Roja i altres entitats, aquesta és molt positiva.
I tant. Doncs ho deixem, però agraïm avui molt la presència d'Eduard Arruga, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Fins sempre. Moltes gràcies.
Una petita pausa i les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta 1 de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Com dèiem a les notícies, aquests dies, Salvador, veiem molts tractors tallant autopistes, tallant carreteres arreu d'Europa, i aquest dimecres es va col·lapsar fins i tot Barcelona.
Sí, deixa't dir, Ignasi, 2 coses. Em sap greu el que està passant, perquè no és bo per Europa, no és bo per Espanya, no és bo per Catalunya, no és bo per ningú. Brussel·les no ha sabut gestionar bé l'agricultura, ni els governs dels diferents països tampoc. Mira, Ignasi, tots els pagesos, des d'Alemanya fins a Portugal i des de Polònia fins a Grècia, hi hagi un descontent tan generalitzat i al marge dels sindicats és perquè s'ha tractat els pagesos amb un rigor excessiu en quan es refereix al clima, a les explotacions, massa burocràcia, masses ecologistes de saló o de despatx o laboratoris, masses proteccions contra herbicides i pesticides i una poca protecció dels productes propis. Mentre que els països tercers es colen per tot arreu amb trampes i sense trampes i la competència entre les grans superfícies és ferotge i el preu que cobren els pagesos es multiplica per 5, per 10 i per 20. Fins a arribar al consumidor. I això és el que estem veient cada dia. Uh-huh. Arriba el moment, Ignasi, que els pagesos produeixen sota cost i estan escanyats i surten a les carreteres i posen els tractors davant dels seus governs i dels parlaments perquè és l'única manera que se'ls faci cas. I això és el que passa. I diré més, ningú com els pagesos està més interessat per protegir el clima, protegir la terra, perquè simplement viuen d'això. És la seva vida, Ignasi.
I tant, i tant. Bé, parlem de... Hi ha una novetat sobre...
Hi ha una novetat, sí. Bueno, una notícia nova és que avui la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha suspès les cotitzacions de Talgo. Per què? Perquè doncs, estaven a 4,5 i pum, han pujat a 9, amb un no sant ni no res, perquè hi havia la companyia de trens d'Hongria que volia fer una OPA al 100% de les accions i llavors s'ha tallat la cotització.
Doncs Talgo, aquesta ja veterana i innovadora empresa de fabricació de trens, no?
Sí.
Bé, anem ràpidament a algunes altres notícies més. Barcelona Wine Week, el saló de referència del vi a l'Estat, tanca les seves portes aquest dijous en una edició de rècord i que ha posat en evidència que ha quedat petit i que cal un recinte més gran. Ho ha explicat la directora del saló, Celine Pérez, i el president de la Barcelona Wine Week, Xavier Pagès, que ha assegurat que en només quatre edicions, el certamen s'ha convertit en un de les tres fires del vi més rellevants d'Europa. Aquest èxit de convocatòria ens obliga a redimensionar-nos, diu, a créixer per acollir més cellers i més compradors, però sense perdre l'essència d'exclusivitat i qualitat de l'esdeveniment.
Sí, el creixement d'un 15% tant en expositors com de superfície, la mirada ja està posada en el 2025, en la qual la Barcelona Wine Week ampliarà la superfície per respondre a l'alta demanda de cellers i visitants professionals. El que volem, diu Celine Pérez, la directora del Saló, és que hi pugui venir tothom que vulgui i no hi hagi cellers i marques que es quedin fora per manca d'espai.
952 cellers i 73 denominacions d'origen són només algunes de les xifres d'aquest saló. I un apunt d'empresa per acabar, i és que el Banc Santander ha tingut un sotrac en caure un 5% a borsa a causa de la notícia que la seva filial de la Gran Bretanya era usada per l'Iran per introduir-se als Estats Units. El banc diu que tot el que ha fet és legal i les seves accions no han continuat.
Sí, les accions avui s'han cotitzat normalment.
Normal. Gràcies, Salvador Aragonès. Un dijous més. Fins la propera.
Fins dijous. Bona nit.
Fins aquí l'Economia en Valors.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Arribem ja al final del Sense Distància i ho fem recordant que l'Evangeli de Sant Joan presenta avui Jesús i ens diu que sabia que el Pare havia posat tot en les seves mans, que venia de Déu i que a Déu tornava, però que davant de cada home expressa i nota un amor tan gran que s'agenolla i renta els peus als seus deixebles com un gest de gran acollida, de gran amor. Sant Pau ens recorda també a totes les comunitats cristianes allò que ell mateix va rebre, que aquella memorable nit de l'entrega de Crist es va arribar a fer realitat el sagrament permanent del pa i del vi que es converteixen en l'aliment del cos i la sang de Crist. Us deixem ara amb el programa La Taula de l'Evangeli, amb aquest format diferent de la tarda i el vespre del Dijous Sant. El programa de La Taula de l'Evangeli tradicionalment precedeix les misses dels diumenges al matí, però Dijous Sant a aquesta missa de l'escena del Senyor s'ambienta amb aquest espai que presenta la Maria Marín. Us deixem, doncs, amb la taula de l'Evangeli i a les 7, des de la Catedral de Barcelona, la missa de l'escena del Senyor del Dijous Sant. Gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau, que vagi bé.